jove, em deia sempre una cosa que crec que és molt certa, i almenys a mi em passa. Els periodistes som una gent molt especial que estem contents quan la immensa majoria de la població està espantada perquè passa alguna cosa molt greu. No? Doncs bueno, aquest probablement és el defecte o la virtut principal dels periodistes. Esclar, podríem parlar de tantes coses, i a més el tema aquest de Catalunya i Espanya està tan repetit, tan cremat, que fa una mica de muntanya. No? Jo per això entraré potser per un camí una mica no indirecte, perquè crec que és el camí central, però per un camí que potser pot ser una mica inesperat, sapiguent que és un tema que probablement molts de vosaltres en sabeu més que jo i per tant que em permetrà escoltar-vos després. No? A mi una de les coses que em preocupa més de la situació, ja no només de Catalunya i d'Espanya, sinó d'Europa en aquests moments, és la ceguera dels responsables polítics, però també de les elites econòmiques, davant dels grans problemes que tenim pel davant. I em cenyiré amb un que a mi em sembla fonamental, perquè a partir d'aquests es desencadenen tots, no? Que és la qüestió del treball. Vivim en un sistema polític que si alguna legitimitat, una via de legitimació possible, un sistema social, perdó, que si alguna via de legitimitat, de legitimació real té, és que en principi, aparentment, aquella persona que tingui una feina, doncs, per dir-ho així, està encaminada perquè la feina li garantitza unes condicions de vida raonables. Bueno, doncs això, aquest element central, articular del sistema, en aquest moment no deixa de ser sostenible. És a dir, el treball s'està convertint en un bé escàs, primera qüestió. La segona qüestió, els que malgrat tot aconsegueixen tenir treball, amb una gran quantitat, el treball no els garanteix unes condicions de vida dignes. Quan això passa, és que la societat té un problema realment estructural i profund. I jo crec que aquest hauria de ser un dels temes dels que més s'hauria d'estar parlant. Les inèrcies de la classe política i econòmica, perquè amb això som molt còmplices, és de dir el de sempre. Quan tornem a créixer, tornarà a haver-hi feina. És fals. I en tot cas, no hi haurà la mateixa feina i serà amb unes condicions molt diferents. I per tant, seria important reflexionar-hi. Em podria estendre molt en aquí, però només voldria assenyalar tres senyals, no? que sovint s'òbvien, no es tenen presents. No? La primera d'elles és que estem entrant en una fase en què la robotització modificarà substancialment la situació del treball. La segona és que les noves tècniques d'internet i els mateixos sistemes d'intel·ligència artificial modificaran substancialíssimament la situació del treball. I la tercera és que està apareixent una nova condició a la que no ens en donem compte o no ens volem donar compte, que és el del treball gratuït. I a mi això em sembla especialment preocupant i greu. Què vull dir amb el treball gratuït? Doncs bueno, el que fem cada un de nosaltres cada vegada que ens posem davant de l'ordinador i comencem a volcar dades d'informació. Aquestes dades i aquesta informació van a parar amb uns servidors, megaservidors, que controlen unes molt poques companyies que guanyen infinitats de diners sense pagar-nos ni un duro. Això és un exemple de les mutacions profundes en l'àmbit del treball que ningú es planteja. Avui he vist Cars Industrial, és un grup tant francès, proposava una mena de renda de la col·laboració. És a dir, clar i directe, que se'ns pagui alguna cosa per això que donem i no se'ns retribueix, i alguns hi fan molts diners. Em sembla que tenir present aquest panorama és una manera d'enfocar i recol·locar els problemes que tenim nosaltres. Perquè són tots ells problemes europeus, fins i tot el problema que pot semblar molt local de la independència de Catalunya. Són problemes europeus, són problemes que només amb un marc i amb una conjuntura europea poden trobar la seva canalització i la seva resolució. Jo alguna vegada he dit que el dia que Flandes i Valònia es constitueixin en estats propis, probablement el nom ja no serà tan rotund, doncs aquest dia Catalunya tindrà un estat propi. Però que mentre no passi això, serà molt complicat que passi l'altre. Què vull dir? Doncs vull dir que senzillament, si la Unió Europea avança, que l'articulació amb la Unió Europea es faci a través d'instàncies de dimensió, per dir-ho així, més reduïda, no serà extraordinàriament complicat. Si la Unió Europea no avança, no sortirem del sistema actual dels Estats-nació. Per què? Doncs perquè fonamentalment Europa avui encara és un tractat intergovernamental i res més que un tractat intergovernamental, per molt que ens fem fantasia. Hi ha tres potes, diguem-ne. Hi ha la pota de l'expertís de la Comissió Europea, hi ha la pota ciutadana, que s'expressa de tant en tant en unes eleccions molt llunyanes, i hi ha la pota dels governs, que operen en règim d'un tractat intergovernamental com un altre, en el com quasi bé sempre passa amb els tractats intergovernamentals, decideix el més fort. I en aquest cas el més fort és Alemanya, i per tant decideix Alemanya amb alguna mossegadeta de França per un cantó i d'Anglaterra per l'altre. No? Per tant, si Europa funciona, les coses aniran d'una altra manera. Si Europa no funciona, i en aquest moment està en una crisi d'un estancament institucional profund, les coses aniran d'una altra. Anant al tema de l'enunciat, que insisteixo, no vull separar gens de la situació econòmica i social del país i de la fractura profunda que la crisi ha generat en aquest país i que fa que uns senyals, uns indicis, uns indicadors que permeten als governs parlar de creixement i de recuperació no arribin amb res a la societat i la societat, per dir-ho així, no es doni per al·ludida, perquè en la seva experiència quotidiana no hi arriba. Si perdem aquesta, de vista aquest horitzó, llavors tot es fa difícil d'entendre. No? Molta gent es pregunta com és que amb una onada diguem-ne favorable a l'independentisme, Convergència i Unió va perdre tants escons a les eleccions del 2012. Doncs molt senzill, no els va perdre per l'independentisme, els va perdre per la crisi, per la crisi social i per les retallades. És tan senzill com això. I probablement en unes pròximes eleccions en tornarà a perdre perquè no deixa de seguir sent el país que governa en aquesta conjuntura, el partit que governa en aquesta conjuntura. Per tant, anant doncs al problema de les relacions entre Catalunya i Espanya i intentant obrir, vull fer l'impossible, que és obrir coses que no s'hagin dit i no s'hagin repetit. No? Només una qüestió metodològica, és a dir, jo esquivo i escapo per principi d'aquests discursos tòpics propis dels que no tenen ganes de fer l'esforç de pensar, que és el discurs nacionalisme contra nacionalisme. Jo això és que no m'interessa, perquè ja podria fer, jo solet podria fer l'argument dels uns i l'argument dels altres, i quan això passa vol dir que no té cap interès. Vol dir repetir els tòpics de sempre, vol dir des d'aquí acusar Espanya de ser un nacionalisme intransigent, imperialista, arcaic, no sé quantes coses, vol dir des d'allà acusar Catalunya d'anar enrere, de viure una cosa que hi ha, que és el passat, de recuperar coses pròpies d'una altra època i d'un altre temps, vol dir una cadena de tòpics que a més sempre hi ha algun moment en què algú apreta l'accelerador i acaba apareixent la paraula nazis, no? Doncs quan aquesta perspectiva ni m'interessa ni entraré en absolut. En canvi sí que m'interessa veure com en el gran salt l'independentisme que havia estat en aquest país, diguem, una cosa relativament marginal i localitzada, a convertir-se en un fenomen amb vocació de majoria social, té molt a veure amb algunes coses, amb altres gens, però amb algunes coses sí, i en l'origen també té molt a veure amb altres fenòmens, amb altres moviments que hem vist néixer en els últims temps, que és aquests moviments socials que expressen una mena de desencant, decepció profunda i de desconfiança creixent amb el funcionament de les institucions, dels partits polítics i dels sistemes polítics. No en va, un moviment social com l'ANC juga un paper determinant en el procés independentista, com un moviment social com el 15M està a l'origen dels moviments que estan sortint ara, les transformacions polítiques que estan sortint ara, com per exemple Podem. Hi ha aquesta dimensió d'insatisfacció que en el cas de Catalunya pren una forma precisa i a mi em sembla interessant. Jo el millor que he llegit sobre això i el que m'ha semblat una manera més intel·ligent de descriure-ho és un article de la Marina Subirats, la sociòloga Marina Subirats, en la meva revista, la Maleta Portbou, en la que parla de l'utopia disponible. I el raonament seria el següent, no? El raonament seria dir, en un moment de crisi profunda, en un moment de sensació de que no hi ha futur, portem molts anys, molt més dels que sembla, amb una mena d'elipsis, de desaparició del futur, com si estéssim en una habitació sense vistes, no? I desaparició del futur, que curiosament acostuma a anar acompanyada també d'una desaparició del passat. Portem molts anys vivint amb una mena de present continu, per dir-ho amb una fórmula, no? I aquest present continu és complicat, perquè és com aguantar amb una bicicleta pedalant sense saber cap on vas, no? En aquest món sense horitzó, jo recordo Albert Camí, amb un article de com va al final, després de la Segona Guerra Mundial, deia: vivim davant d'un mur, i davant d'un mur només hi poden viure els gossos. Em sembla una expressió tan rotunda com una imatge potent, no? Davant d'aquest, instal·lats davant d'aquest mur, doncs a Catalunya hi ha un moment en què, per dir-ho així, s'obre una finestreta, s'obre una finestra. Escolti, miri, i si féssim un país, i si construíssim un estat, i si féssim, per dir-ho aristotèlic, que convertíssim la nació catalana de potència acta, què passaria? I es genera una expectativa imprecisa, poc definida, però amb una força suficient com per tenir un poder d'atracció. Això en un moment en què es produeix, que em sembla que és la característica principal dels últims anys, un esfondrament de les classes mitjanes, després de que havien viscut una mena de fantasia, una mena d'il·lusió, que era la il·lusió de que tota la societat era una immensa classe mitja. Això ha estat una il·lusió llarga, en el llarg del principi d'aquest segle, no? La il·lusió que en el fons era una sola classe, en la que, bueno, hi havia diferències, per dir-ho així, de marca, però els anhels, els desitjos, eren els mateixos. A dalt de tot hi havia unes èlits que ja s'havien anat fora, que ja s'havien escapat de la societat, per dir-ho així, que és una característica del pas del capitalisme industrial al capitalisme financer. El capitalisme industrial és més integrat, més ficat en la societat, o com el capitalisme financer és més líquid, com diria Bauman. I per baix hi havia alguns sectors en la marginalitat o en situacions, però la immensa majoria, uns compraven a Zara i els altres a Vuitton, però tots volien canviar la roba sovint, portar telèfons mòbils i renovar-los sempre que es pogués, si podia ser tenir alguna cosa fora o sortir fora. Hi havia una sèrie d'hàbits i costums generalitzats que permetien crear la il·lusió de com si fos una sola classe social. La crisi aixeca aquesta fantasia, i la crisi ens dona l'escenari d'unes classes socials partides per la meitat, trencades i fragmentades, amb molta gent veient un abisme que es pensaven que ja no veurien mai més. I en aquest context, aquesta utopia disponible té una importància no només política, sinó també social i econòmica considerable. I crec que aquesta és una, en bona part, una de les explicacions significatives d'aquest fenomen de creixement de l'independentisme. Hi ha evidentment molts altres fenòmens de tipus cultural i social, no? Hi ha un fenomen que és, al meu entendre, molt determinant, que és que ja portem unes quantes generacions educades en català i en els referents culturals catalans. Això fa que el canvi de perspectiva, la perspectiva des de que et mires el món, sigui una altra, no sigui la perspectiva la que ens la miràvem abans, sinó que sigui des d'una pròpia centralitat, per dir-ho així. Hi ha també, evidentment, el procés de degradació del sistema polític espanyol sorgit de la transició. Crec que moltes de les coses que van passant, que estan passant, tenen molt a veure amb la incapacitat de renovar-se, adquirir la virtualitat i la capacitat suficient per integrar i no excloure del govern espanyol. I això val en totes direccions. L'últim exemple d'aquesta tendència a integrar i la dificultat per excloure la tenim en la mitificació del bipartidisme i amb la reacció de defensa del bipartidisme, en què molts sectors de la societat espanyola, tant del poder econòmic com periodístic com polític, han reaccionat quan han vist el bipartidisme en perill, no? En comptes de pensar en una democràcia més incloent, una democràcia excloent, com si la democràcia pogués ser simplement un joc d'alternança entre dos partits cada cop més iguals, no? Que és una de les coses que realment ha fet mal en el sistema democràtic aquí i fora d'aquí, perquè moltes de les coses aquestes que dic, que les estem veient a Anglaterra, les estem veient a França, les veiem, hi ha països amb talant democràtic. Què fan els anglesos quan es veuen, els dos grans partits veuen que ara ja n'hi ha 7 en escena, ja no són 2 ells, doncs el primer que fan és convidar-los a tots en un debat televisiu, a 7, i no passa res, és lo normal, diguem-ne, no? I és allà on es poden discutir i començar a discutir i a clarificar algunes coses, no? Per tant, aquesta dimensió també em semblava important subratllar-la. Clar, la pregunta que tothom fa és què passarà, no? La política, com han dit els clàssics de moltes maneres, i potser Maquiavel ho ha dit més bé que ningú, és el sentit de l'oportunitat. En política guanya aquell que és capaç de captar l'oportunitat. Però captar l'oportunitat no vol dir forçosament anar de pressa. A vegades vol dir anar de pressa. El president Kohl, per exemple, va tenir una gran intuïció i va captar l'oportunitat de l'unificació d'Alemanya i va veure que es feia en aquest moment, no sabia què passaria, i la va fer i va guanyar, després va tenir els seus costos, però ho va aconseguir. Per tant, és un exemple d'oportunitat, caçar el moment abans que se t'escapi, i a vegades l'oportunitat pot estar al contrari, amb saber ralentir en el moment adequat. És molt difícil encertar en el moment d'oportunitat exacta, no? I jo crec que Catalunya en bona part està en aquesta conjuntura, en aquest moment. Ha viscut la fantasia, jo crec que accelerada, artificialment accelerada, de que hi havia una oportunitat i s'atrapava o no s'atrapava, però des del 9-N, que paradoxalment va ser un èxit, però també va ser es va convertir d'alguna manera amb la simbolització, amb l'expressió dels límits, a partir del 9-N ha entrat el dubte de si realment aquest moment de l'oportunitat existia o si el que era necessari era més aviat canviar de ritme, no haver corregut tant i fer unes estratègies més incloents i menys excloents. No oblideu que tot això va començar primer amb una idea de pacte fiscal, que venia avalada per més del 85% del Parlament de Catalunya. Després, per una idea de dret a decidir, que venia avalada per el 80% del Parlament de Catalunya. I l'últim pacte ja només són 2 partits. Alguna cosa no funciona quan, per comptes de sumar, es va restant. Quan tots sabem que l'única possibilitat que Catalunya arribi a la independència és amb una amplíssima majoria social expressada democràticament. I quan dic amplíssima, no dic 50,1, no, amplíssima. Per què? Per una cosa molt senzilla. Catalunya no té ni poder militar, ni poder d'aquest tipus. El poder econòmic en gran part, i sobretot les grans corporacions, no estan per aquesta aventura. I quin poder té? Doncs només té un, que és el poder dels ciutadans. I aquest poder dels ciutadans per què? Doncs per convèncer Europa, que és l'única que pot ser possible que això en un moment donat cristal·litzi, perquè és molt difícil que Espanya per si sola entri en aquest joc. I quina és l'arma? Doncs una majoria tan rotunda, tan clara, que sigui impossible no dir, escolti, facin alguna cosa, potser que se sentin i pactin una sortida raonable. I per això, en la meva opinió, falta encara una acumulació política de capital molt gran, i probablement en alguns moments s'han fet passes massa accelerades o no s'ha trobat la manera de posar el que arrastrava per davant del que del que més aviat reduïa. És cert que un fenomen d'aquest tipus en aquest país ha passat una cosa excepcional sense precedent a la història d'Europa. Jo en he parlat amb molts amics europeus, cap me'n sap dir una d'equivalent, que de setembre 2012 a setembre 2014, o si voleu, novembre 2014, 4 vegades, comptant 3 manifestacions i un referèndum, hagi importat més d'1 milió i pico de persones al carrer per un tema, per un mateix tema, no has passat mai a l'Europa contemporània. Ningú m'ha sabut una sola manifestació, sí, però quatre i en dos anys. Per tant, és evident que la mobilització era d'envergadura i que la sensació de pressió sobre la classe política era perfectament comprensible. Però, i per tant, que era extraordinàriament difícil administrar els temps i els plaços. No? Però sí, els temps i els plaços seran decisius i a vegades hi ha precipitacions diferents, difícils d'entendre. I ja per acabar, perquè ja fa massa rato que parlo, que vull escoltar-vos a vosaltres, dos exemples de molt concrets del que estic dient. Si el que era important era l'acumulació de capital polític, diguem-ne, finalment de vot i de legitimació del procés, quan el govern espanyol prohibeix el referèndum del 9-N, per mi convocar el 9-N és un error. El que havia de fer és convocar unes eleccions en aquell moment, que haurien provocat una pujada endavant molt considerable. Ara, es convoquen eleccions el 27 de setembre. Eleccions abans de les eleccions espanyoles. Un altre error en el càlcul temporal és després de les eleccions espanyoles, en què en el Parlament espanyol segurament hi haurà una situació molt més complexa que l'actual, que potser se'n podria haver tingut algun rendiment. Són petits detalls perquè s'entengui el que vull dir, quan captar l'oportunitat és extremadament difícil amb un procés tan complex com aquest. Perquè la primera qüestió principal, que s'ha oblidat massa sovint i que al meu entendre se sent lleuger amb això, és un, que un procés de separació d'un país en Europa és un procés extremadament complicat, extremadament complex, enormement complex. I dos, que no oblidem que som un país en què hi ha un ampli sector mobilitzat a favor de la independència, però que siguem honestos amb nosaltres mateixos, molt poca gent està disposada a que la independència costi ni un sol dia del seu salari. I amb aquests dos elements hem de tenir-ho sempre present, perquè si no, els riscs de frustracions són considerables. Jo deixo aquí, ara...